A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà. Punt de Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Molt bon dia, benvinguts al Punt de Mira. Comencem el programa que repassa totes les propostes del cap de setmana a la Conca de Barberà, en directe des de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio, Punt de Mira, fins la una del migdia. Com sempre, en aquest programa el que fem és repassar ràpidament les propostes del cap de setmana a la Conca de Barberà, també en entrevista amb els organitzadors i organitzadores de tots aquests actes i iniciatives del territori, en definitiva perquè tots els que ens escolteu des de la Conca de Barberà pugueu conèixer les propostes d'aquesta setmana. Per tant, moment ja de repassar els continguts del programa d'avui, que ens conduiran fins la una del migdia, en directe a Ràdio Montblanc, 107 de la FM, també radiomontblanc.cat, i a través de l'Espluga FM Ràdio, el 107.4 i esplugafmradio.cat, per fer del cap de setmana doncs una oportunitat per gaudir de la Conca de Barberà, paper i bolígraf, que comencem al Punt de Mira. Som-hi, comencem el Punt de Mira, anem cap a Ràdio Montblanc. Montse Plana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Va, fem repàs de continguts del programa d'avui. Començarem parlant d'aquesta taula rodona d'aquest divendres al Museu de la Vida Rural, en la qual doncs, es parlarà del canvi climàtic, del seu abast i incidència en les comarques de Tarragona, en l'entorn rural.
També anirem fins a la Fassina Balenyà de l'Espluga de Francolí perquè s'uneixen a la 23a Setmana de la Ciència. Parlarem amb ells perquè ens expliquin doncs, què és aquesta Setmana de la Ciència i què és el que ens ofereixen.
També parlarem del Festival Internacional d'Orgues de Poblet. Comença aquest cap de setmana, aquest dissabte, tres concerts, tres dissabtes consecutius, sisena edició.
I també parlarem amb el Centre d'Estudis a la Conca de Barberà perquè enguany celebren 40 anys de la seva fundació i aquest cap de setmana doncs, presenten el seu nou número de la revista i, per tant, bueno, també parlarem amb ells perquè ens expliquin com han sigut aquests 40 anys.
També repassarem en format més breu altres iniciatives del cap de setmana, la cartellera cinematogràfica. No sé si ens deixem alguna cosa més.
No, en principi això és tot. I, bueno, també destacar potser que hi ha la Festa Major de Sant Martí i Vilaverd, que també és important
doncs
destacar.
I tant.
Clar que sí, i tant.
Doncs tot això fins la una aquí al Punt de Mira. Comencem?
I tant.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens.
Aquest divendres el Museu de la Vida Rural es celebra una taula rodona amb diversos experts que reflexionaran al voltant de l'impacte del canvi climàtic en el món rural. Per parlar-ne, saludem el Jordi Puigroca, un dels ponents que estarà en aquesta taula rodona, en aquest debat. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La pregunta d'entrada, la mirada del canvi climàtic justament en l'entorn rural, en les comarques de Tarragona, és potser un punt de vista oblidat, que quan ens referim a canvi climàtic es parli més aviat de les grans ciutats?
Sí, evidentment el canvi climàtic moltes vegades l'associem als entorns urbans i a l'afectació de les persones i moltes vegades oblidem el món rural, l'agricultura, i una mica el que pretenem en aquesta xerrada doncs, és això, donar una òptica més del món rural i pel món rural. Per tant, sí, farem una visió potser en negatiu o des d'una altra òptica del que normalment ens expliquen.
Això, quines òptiques hi haurà en aquest debat? Com deia, diversos experts, no sé si ens els pots presentar una miqueta així de forma breu.
Sí, a la taula rodona tindrem, a part de la directora del Museu de la Vida Rural i el coordinador de l'àrea de medi ambient de la Diputació de Tarragona, tindrem el Francesc Mauri, meteoròleg, expert en canvi climàtic, i una mica serà el conductor de l'acte, farà de moderador, i ens obrirà, entre cometes, ens donarà joc a la resta de ponents. I per altra banda tindrem el senyor Arnau Caral, que és director general del CATS, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, que ens parlarà del tercer informe de canvi climàtic que s'ha fet a Catalunya i se centrarà en el que serien els resultats que ha generat aquest informe al voltant del món rural i del sector agrari.
En aquesta taula rodona, quines seran les reflexions o eixos que hi pugui haver sobre la taula rodona partint d'això, del canvi climàtic?
Bé, en principi és difícil d'entrar a dir-ho perquè pot ser que en funció de la gent que hi hagi, de les preguntes que generin, acabi derivant, però d'entrada el que plantejarem nosaltres és el canvi climàtic com una cosa que ha vingut per quedar-se, una cosa que és un fenomen, un esdeveniment que el que farà serà modificar les pautes de producció, farà modificar les pautes de consum i, per tant, és necessari que ja des d'avui comencem a prendre tot un seguit de mesures i accions per fer front a aquests esdeveniments que avui en dia ja els tenim, però que en un futur seran més intensos i que afectaran radicalment el paisatge i la forma de producció del món rural.
Clar, i per què és important debatre'n i reflexionar al voltant dels possibles efectes?
Bé, és important perquè, de fet, aquests efectes ja els estem patint ara. Vull dir, jo fa 20 anys, quan estudiava, em parlaven d'estius més intensos, amb cops de calor, primaveres que pràcticament desapareixien, al igual que les tardors, hiverns que potser no eren tan contundents, però que podien seguir sent freds, és a dir, en definitiva, una desaparició de les estacions intermitges. I avui en dia, pràcticament els últims 5-6 anys, a excepció d'aquest any que està fent un temps normal, hem tingut aquesta sensació de que passem de l'estiu a l'hivern, que hi ha episodis extraordinaris, pluges torrencials, per tant, una mica el que preveien fa 20 anys, avui en dia ja ho tenim. I el que passarà en un futur, diguem que serà això mateix, però accentuat. És a dir, ara estem a l'avançal, al primer acte, del que seran aquests fenòmens més importants del canvi climàtic, si és que no prenem mesures urgents d'això, de reducció d'emissions i de mitigació de la concentració de CO2 que tenim a l'atmosfera.
En termes generals i sense fer spoilers d'aquesta taula rodona, l'afectació que té el canvi climàtic i que pot tenir en les comarques d'interior del Camp de Tarragona, no? Aquesta zona rural, és diferent? Pot afectar d'una forma diferent, per exemple, que en la línia litoral i en les grans ciutats?
Sí, evidentment les afectacions són absolutament diferents a cada punt del territori en funció de diversos paràmetres. La geomorfologia, la climatologia, etcètera, etcètera. El que sí que és important és destacar que no hi haurà cap zona que s'escapi de patir aquests efectes i poden ser tan o més importants en un lloc com a l'altre. És a dir, a les zones litorals el canvi climàtic pot afectar la distribució de cultius, però també pot afectar molt directament la pujada del nivell del mar i, per tant, moltes de les terres fèrtils, per exemple, o el cas més espectacular és el Delta de l'Ebre, poden desaparèixer per inundació i a l'interior es poden produir processos de radicalització tèrmica, és a dir, que els climes mediterranis secs passin a ser climes mediterranis, per exemple, semiàrids, i per tant les demandes hídriques incrementin molt i si es pot regar, doncs es podran mantenir alguns cultius, però si no es pot regar, doncs hi haurà d'haver una substitució i, per tant, un canvi de model de producció.
Clar, sense excepcions del canvi climàtic, per tant, ara aquesta taula rodona mirada en l'entorn de les comarques de Tarragona, aquest divendres a 6:45 del vespre a Sala Maria Font del Museu de la Vida Rural. Jordi Puigroca, gràcies per atendre la trucada de l'emissora. Us escoltarem aquesta tarda.
Perfecte, gràcies.
El cap de setmana, el punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio.
Doncs ja tenim una proposta per aquest cap de setmana, com és aquesta taula rodona al Museu de la Vida Rural. I aquesta setmana també està englobada en la Setmana de la Ciència, oi?
Això mateix, sí. Aquesta setmana se celebra la 23a edició ja de la Setmana de la Ciència i en el cas de l'Espluga de Francolí, el Museu de la Fassina Balenyà Antiga Destil·leria d'Alcohol s'hi adhereix i per això tenim amb nosaltres avui a via telefònica el seu gerent, que és en Florenci Romeu. Bon dia, Florenci.
Hola, bon dia.
El que comentàvem, aquest cap de setmana us adheriu a la Setmana de la Ciència. Què és el que feu en el context d'aquest esdeveniment?
Doncs, bueno, durant el dissabte i el diumenge el que oferirem és una jornada de portes obertes en què els visitants que s'apropin a la fassina i vulguin visitar-la, doncs de manera gratuïta, això, mostrarem tot aquest procés industrial de transformació de la brisa amb aiguardent. Podran fer el tastet d'aiguardent i els nens doncs, tindran, perquè la visita del cap de setmana esperem que això, que sigui en família, que és el públic habitual que tenim, i els nens podran participar en aquest joc de la fassina on reproduiran diguem, tot el procés de producció, des de que arriba la matèria primera fins als productes i els subproductes que s'obtenen.
Florenci, entrem al museu i quin és el procediment? Què ens hi trobem quan hi entrem?
Doncs aquesta és una fàbrica, una destil·leria, una fassina d'aiguardent, diguem, familiar, molt, molt petiteta, però té aquesta singularitat de que ha conservat els objectes originals de treball fins als anys 50 del segle passat, no? Per tant, trobem aquests utensilis i expliquem, diguem, un procediment doncs, d'obtenció de l'aiguardent molt senzill i molt racional i molt respectuós perquè fa un aprofitament terrible, no? És a dir, a partir d'un residu que és la brisa de l'alcohol amb una petita aportació d'energia amb vapor d'aigua, diguem, fa la separació de l'aiguardent en suspensió d'aquesta brisa i, per tant, obté un producte de primera divisió i molt valuós. I fem això, fem aquesta explicació del procés de producció del dia a dia, d'aquest aprofitament de la substància i després, diguem, de tota la importància que va tenir el comerç de l'aiguardent, que va ser el pilar fonamental de l'economia en què ens movem, perquè aquests industrials aiguardenters doncs es van invertir els seus negocis en la indústria del tèxtil i després doncs, en la indústria de construcció i van a fer evolucionar molt ràpidament tot el procés industrial a Catalunya i amb això doncs, va arrossegar la resta de península.
Perquè en el cas concret de l'Espluga, quantes destil·leries hi havia en el seu moment?
Aquí van arribar a haver-n'hi de simultànies, diguem, de 4 a 5. I aquesta que ens ha quedat era una de les més petites, perquè pugueu comparar-ho, diguem, aquí feia una producció de 3 o 400 litres diaris d'aiguardent, i en canvi, doncs, a la fassina, diguem, que tenim situada a la part molt propera a la cova o la fassina diguem, comarcal que hi havia, estaven parlant ja de milers de litros d'aiguardent al dia. Per tant, la importància d'aquesta indústria va ser molt, molt forta.
Comentaves que n'hi havia 5, s'ha mantingut aquesta, la del Museu de la Fascina
no,
Balenyà?
No, cap, no se n'ha mantingut. Estan totes tancades. Com ens mantenim, diguem, per aquesta utilitat turística o de conservació, però diguem, no n'hi ha cap que produeixi aiguardent ni a l'Espluga ni pràcticament a tot Catalunya.
I què és el que va passar? Perquè comentaves que havia sigut una indústria molt important. Què va passar perquè desapareguessin?
Bueno, el comerç del vi, diguem, va ser ja molt més rentable. El tema impositiu del pagament d'impostos, suposo doncs, que també és molt important. És a dir, en aquests moments la producció de l'aiguardent doncs, s'ha de pagar un impost de 11 euros al litre abans de produir, i per tant això és difícilment rentable si no hi ha un gran poder econòmic al darrere i més consistent. No? De fet, a Catalunya diria que com a destil·leria així gran només hi ha l'alcoholera catalana i tot l'altre pot ser diguem, petites destil·leries que no per autoconsum, però sí d'un consum molt baix.
Explica'ns una miqueta, aquestes jornades, quan comencen i, bueno, i fins quan la gent podrà venir a veure-us?
Doncs seran això, amb l'horari habitual d'obertura del museu, el dissabte al matí, de quarts d'11 a quarts de 2, i a la tarda de les 4 a les 6, i el diumenge, el de matí sol, de quarts d'11 a quarts de 2. No cal que fer reserva prèvia ni res, perquè la combinació de la visita és que hi ha dues parts, una part que els visitants poden fer de manera lliure, perquè hi ha elements interpretatius perquè ho entenguin bé, i després hi ha aquesta part guiada on expliquem el procés de producció i fem la demostració de destil·lació en directe amb un alambí de vidre que permet combinar la visita, és a dir, és arribar i moldre.
Atreu molta gent aquest tipus de turisme?
Bueno, diguem, tenim un circuit a l'Espluga d'espais museogràfics molt important, per tant potencialment hi ha molt de públic, tot i que aquesta, doncs la Fascina Balenyà, diguem, és la germaneta més pobra de tots els conjunts museístics, però amb les xifres hi ha al voltant de 4-5 mil persones a l'any que visiten aquest espai.
Aquesta és la 23a Setmana de la Ciència. Des de quan el Museu de la Fascina Balenyà s'hi adhereix en aquesta iniciativa?
Nosaltres, bueno, no recordo amb exactitud, però deu fer 4 o 5 anys que participem en aquesta iniciativa de la Setmana de la Ciència. També com a membres del que és la xarxa de museus industrials de la ciència i la tècnica, que pertanyem doncs, això, al MANACPET, que aglutina tots els museus d'aquesta temàtica de Catalunya.
I aquesta Setmana de la Ciència ajuda a dinamitzar una mica, en el cas concret vostre, no el museu? Us ajuda això?
Bueno, és un espai de difusió a nivell de tot Catalunya que surt al museu i l'Alicien de tenir aquest complement de portes obertes, tot i que el preu és molt reduït, doncs augmenta l'afluència. Però l'important és això, aquesta presència que des del Departament de Cultura es fa d'aquesta difusió, doncs de ser-hi presents en el mapa.
Les visites són gratuïtes, oi? Han comentat.
Aquest cap de setmana sí, aprofiteu.
Perquè de normal, si no, quin és el preu?
3 euros amb 10.
Tampoc no és moltíssim, no? Vull dir que s'ha de potenciar, no? Doncs les visites.
No, i a més, diguem, hi ha paquets d'entrades conjuntes amb altres museus que encara pot disminuir molt aquest import.
Comentaves ara això, que entrades conjuntes, en quins altres museus hi ha?
Amb tots els de l'Espluga, és a dir, les Coves, el Museu de la Vidardal, el Museu del Vi, i després també hi ha entrades conjuntes amb el Monestir de Poblet i amb el Museu del Vidre.
Doncs Florenci Romeu, gerent d'aquí del Museu de la Fascina Balenyà de l'Espluga de Francolí. Moltíssimes gràcies doncs, avui per explicar-nos una miqueta doncs, aquesta activitat que feu aquest cap de setmana.
A valtros, i esteu tots convidats.
Moltíssimes gràcies, doncs.
Vinga, a reveure, adéu.
A reveure.
I aquest dissabte comença la sisena edició del Festival Internacional d'Orgues de Poblet. Per conèixer més detalls d'aquesta iniciativa, d'aquests concerts que comencen dissabte, en seran tres. Saludem el Pep Gorgori. Pep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, el titular és que Bach tornarà a ser protagonista.
Doncs sí, un festival d'orgue sense Bach no s'entendria. Ell és el compositor de referència, ho ha estat els darrers vora 300 anys, podríem dir, i no serem nosaltres els qui ho canviem, per tant, sí, aquest festival més baix, com sempre, però també, com sempre, mirant de combinar-lo amb altres coses, perquè no només hi ha molt bona música de baix, afortunadament.
Mm-hmm. Això, explica'ns una miqueta... Qui seran els tres organistes que hi participen enguany?
Doncs mireu, aquest dissabte estrena el festival Maria Magdalena Kaczor, que és una organista polonesa. Ella és nascuda l'any 1980 i es va formar en el seu país amb les qualificacions sempre més elevades, ha guanyat premis, ha estat resident en diversos orgues de tot el món i, per tant, és una persona que ronda 40 anys, no encara, però que té una trajectòria ja molt sòlida a les seves espatlles. També és molt jove la Daria Burlak, que és l'organista que tocarà dissabte de la setmana vinent. I ella és nascuda a Vladivostok, a Rússia. Va començar estudiant al Conservatori de Moscou, però des d'allà llavors es va formar també a Alemanya, ha passat també per França. Ha guanyat un munt de premis. Aquest mateix any ha guanyat el Gran Premi del Concurs Internacional d'Orgue de la Catedral de Chartres, a França, i també és una d'aquestes organistes joves, però que a Europa està tenint una reputació i un prestigi descomunals. I el tercer és el Christian Schmidt, un altre organista que no és que sigui molt gran, possiblement aquesta sigui l'edició del festival en què els organistes són més joves de les que hem fet fins ara, però ell, el Christian Schmidt, és un dels organistes més sol·licitats ara mateix de la seva generació. La xarxa europea d'auditoris de l'associació ECHO, que se'n diu, cada any escull uns quants ECHO Rising Stars, uns quants valors emergents, i fa uns anys va escollir precisament el Christian Schmidt, que això li va donar l'oportunitat d'interpretar, de presentar-se davant dels principals auditoris europeus i des de llavors no ha parat. Ha estat a la Filarmònica de Berlín, amb el Festival de Luzern, el de Salzburg, amb la Filarmònica de Colònia, ha tocat allà on ha volgut i és un dels grans valors de l'orgue Europa ara mateix.
Clar, tres organistes internacionals, Bach com a eix central, però abans deies altres també composicions de músics que van prendre influència, no? Relacionats també amb Bach.
Doncs sí, nosaltres cada any, quan toca fer la programació, s'escullen, el director artístic escull els organistes i els demana un programa, sabent que l'orgue de Poblet és un orgue molt especial, molt pensat precisament per al barroc francès i alemany, però al mateix temps és prou versàtil com per poder abordar altres repertoris. I se'ls explica això i se'ls demana doncs, que dintre de que tots volen tocar Bach a l'orgue de Poblet, perquè és especialment gratificant per ells i per al públic també, doncs se'ls demana que ens treguin una mica d'aquesta zona de confort, que seria el repertori bajià. I aquest any ens hem trobat doncs això, que la primera, la Maria Magdalena Kaczor, ens proposa obres de Beethoven, que Beethoven, com que va triomfar tant amb les seves sinfonies, amb la seva música de cambra i amb les seves sonates per piano, tot sovint se'ns oblida que Beethoven, la seva formació inicial, quan era petit, quan era jove, era precisament a través de l'orgue. I ell va ser format com a organista i va treballar com a organista. El programa demà, si veniu al concert, als concerts d'aquest any, s'obre amb una frase de Beethoven, precisament, que explica: jo en la meva joventut acostumava a tocar molt l'orgue, però la potència sonora d'aquesta màquina m'afectava molt els meus nervis. I explica que per això ho va haver de deixar, però que admira que hi hagi persones, els organistes, que es dediquin a dominar aquest instrument. Doncs això, aquest diàleg entre Bach i Beethoven, que a priori pot semblar un diàleg impossible, però que hi és, i que la Maria Magdalena Kaczor el coneix molt bé. La segona, la Daria Burlak, ens proposa unes quantes sonates d'Scarlatti. Scarlatti va escriure moltíssimes sonates per teclat, que normalment o s'interpreten en piano o s'interpreten en clavicèmbal, i és més estrany escoltar-les amb orgue, però els orgues també tenen teclat i, per tant, les sonates d'Scarlatti s'hi poden interpretar, i sempre és curiós veure com sonen. I al final el Christian Schmidt ens proposa tot un seguit d'autors, entre els quals jo destacaria Arvo Pärt, un compositor que viu encara actualment, que té molt de prestigi i que és força popular, i ens tocarà l'orgue de Poblet, L'Annum per Annum, que és una obra magnífica, bastant hipnòtica, i que segurament ens recordarà fa uns anys quan un altre organista va tocar diverses obres de Philip Glass, que, contra tot pronòstic, diguem, es va crear un ambient molt especial a la Basílica, malgrat ser música absolutament contemporània, no? I, per tant, hi ha curiositats en aquest sentit.
Què n'espereu a un guany d'aquesta sisena edició? Amb quines expectatives comenceu?
Doncs amb molt bones expectatives. Ja tenim un públic bastant fidel, que així que obrim la venda de localitats, ja sabeu que les entrades van a només 12 euros i que a més els estudiants de conservatoris tenen preus reduïts a la meitat, són unes quantitats molt, molt raonables. Doncs així que obrim la venda ja tenim un grup que sempre són dels primers a no voler-se quedar sense entrada, a no arriscar-se, i de seguida tenim compradors, i després tenim tota la gent que acostuma a venir expressament des de Barcelona, que passa el cap de setmana, ja sigui a l'hostatgeria de Poblet, ja sigui en els allotjaments que hi ha al voltant, a l'Espluga, a Vimbodí, a Montblanc. Per tant, esperem seguir exactament igual que els anys anteriors, omplint la Basílica a cada concert i sobretot tenint impacte en tot l'entorn immediat del monestir de Poblet, perquè això és una cosa que fem òbviament per Poblet, òbviament per l'orgue, per la cultura, però també per contribuir a portar el nostre granet de sorra als visitants, a treure visitants cap a tota la Conca de Barberà.
Clar, i el que sempre ens dieu en aquesta programació és que els organistes no són habituals en els espais ja existents d'altres festivals d'orgues, per exemple.
Sí, això és un gairebé diria un requisit. Algun any ens l'acabarem saltant, però és pràcticament... Bé, sempre volem això, oferir una experiència molt feta a mida per al monestir de Poblet. Llavors hi ha molts organistes molt bons que potser és més fàcil veure'ls doncs, en els festivals de Mataró, en el Festival de Montserrat, en la programació del Palau de la Música de Barcelona, per exemple, que cadascú té la seva programació i són tots festivals molt recomanables, que no són competències, com a mínim nosaltres no els veiem així, sinó que nosaltres el que volem fer és completar doncs, l'oferta. Tenim un orgue molt especial, molt, molt peculiar, amb una sonoritat molt bona i unes característiques que no es troben en cap altre orgue, no només a Catalunya, sinó a Espanya, de fet, perquè és l'únic orgue fet per Metzler que hi ha a tot Espanya, en realitat. I, per tant, busquem que les propostes siguin molt fetes a mida. Penseu, per exemple, que mai hem fet ni retransmissions ni enregistraments dels concerts del festival, perquè volem que la gent vingui i sigui, perquè l'atmosfera que es crea en allà a la Basílica, les fosques, amb aquestes tardes de tardor, no?, i amb aquesta sonoritat, és una cosa que no pots copsar ni amb vídeos ni amb micros, i és per això que ho pensem molt com una experiència molt única. Han tingut concerts de Can Gregorià i Orga, per exemple, que no es podrien haver fet en lloc més. Es poden fer, però perden bona part del sentit. I els concerts d'aquest any, doncs, és més del mateix, no? Argo Part, l'Anum Paranum, es pot sentir moltes vegades en molts contextos, però a la Basílica de Santa Maria de Poblet i amb l'Orga Metzler només es pot sentir el dia 24 de novembre a les 8:30 del vespre. Aquestes obres de Beethoven que demà sonaran es poden sentir, no són gens habituals, a més, però, per tant, doblement interès, perquè no són habituals de programar, i quan es programen, doncs no es programen en una orca com el de Poblet. I Scarlatti passa el mateix, podem escoltar-les en clavicèmbal i en molts enregistraments, però com l'escoltarem la tarda de dissabte, dia 17, al monestir de Poblet, doncs serà diferent. Per això busquem sempre intèrprets que ens aportin alguna cosa més enllà del que ja es pot escoltar i gaudir de la resta d'orgues de Catalunya. Busquem una cosa molt feta a mida.
No sé si l'organista d'aquest dissabte ha arribat ja aquí a Poblet.
Ha arribat. Els organistes sempre venen... El més habitual és que els organistes arribin el dia abans per poder fer-se a l'orgue. A Poblet acostumen a venir una mica abans, fins i tot 2-3 dies. Hem tingut algun que, tocant un dissabte, ha arribat el dilluns, simplement perquè sap que Poblet és un lloc molt especial i vol aprofitar per gaudir de l'entorn, estudiar no només les obres de concert, sinó que aprofiten per estudiar també altres coses, fer excursions... bé, això és una altra cosa única que té Poblet. Diguem que el públic pot gaudir d'un dia o d'un cap de setmana a tota la zona. Per als organistes és el mateix. Ells divendres i dissabte estan molt centrats en l'orgue, però molts acostuma a passar que arriben fins i tot uns dies abans per tenir una mica de vacances, també.
No sé si has tingut ocasió de parlar amb ella sobre les sensacions que li ha despertat el monestir i l'orgue en general.
Doncs encara no he pogut parlar amb ella, però vaja, si no és ella l'excepció que confirmi la regla, diguem que la regla una mica és aquesta. Acostumen a quedar bastant astorats, perquè sí que han vist fotos i sí que saben que és un monestir, que és un edifici medieval, però els organistes, de fet, estan molt acostumats a anar a edificis d'aquest tipus. El que passa és que, esclar, Poblet, que és un edifici medieval, però que segueix en actiu, que a més està actualitzant-se en temes ecològics. Per tant, és un diàleg entre l'antiguitat i la contemporaneïtat molt, molt gran, i sobretot aquest aïllament que té i el fet que encara hi visqui una comunitat, que puguin veure com passa el temps, no?, dintre de les muralles, acostumen a quedar sorpresos. Venen amb bones expectatives, per descomptat, però sempre es compleixen aquestes expectatives amb escreix.
Clar, abans introduïes un tema que m'ha semblat curiós, que deies el fet de que aquests concerts del Festival Internacional d'Orgues no siguin retransmesos ni difosos després en un enregistrament. Que això sí que està passant, per exemple, o ha passat en el Festival de Música Antiga, no?, que molt sovint es retransmet per Catalunya Música. No sé quina és la diferenciació respecte d'un festival a l'altre perquè prengueu aquesta decisió.
Bé, és una decisió que es pren des del monestir, però que també es pren amb els artistes, per descomptat. El Festival de Música Antiga de l'Estiu el protagonitza Jordi Savall i hi ha moltes peticions de moltes ràdios de tota Europa. De fet, es retransmet per Catalunya Música, però Catalunya Música després en fa difusió a la Unió Europea de Radiodifusió. I cada any acostumen a programar els concerts de Poblet al voltant d'una vintena de ràdios de tota Europa. Per tant, el sentim en directe a Catalunya Música el dia del concert, però després, durant l'any, va sortint i ens van arribant, ens van enviant els correus electrònics que ara surt a la ràdio de Dinamarca i ara surt a la ràdio dels Estats Units. i bé, el treball el que té és que atrau molt públic i molta gent, i sobretot per als concerts del Jordi Savall necessitem fer una mínima sonorització dels espais, sobretot del concert a la plaça, perquè si no, òbviament, la gent no podria escoltar res, i un cop tens feta la sonorització, és molt fàcil fer la retransmissió i l'enregistrament, perquè de fet són els mateixos micros que van a diferents taules de mescla. En canvi, en el cas dels concerts d'orgue, aquesta amplificació no hi és, perquè sentim l'orgue, que ja té prou decibels ell solet, com perquè l'haguessin d'amplificar, i això implicaria, per una banda, col·locar expressament micròfons, i després, segurament, això implicaria algun malestar de cara al públic, perquè això voldria dir situar els micros per enregistrar un concert d'orgue és una cosa molt sensible, si vols que s'escolti bé. Llavors, dona més embolic. I després hi ha una altra cosa, que és que els organistes no estan tan acostumats a fer enregistraments i a fer concerts en directe, que es retransmetin en directe, i sempre han tingut una mica de temença que el fet que hi hagués micros i el fet que sabés que estan en directe o que quedaran registrats restés una mica d'espontaneïtat a les interpretacions o que se sentissin en certa mesura cohibits. D'aquesta manera, doncs, escolta'm, el que passa entre les parets de Poblet es queda entre les parets de Poblet, això vol dir que la gent que hagi vingut haurà pogut gaudir de l'experiència completa, i els que no, doncs hauran de venir una altra edició si ho volen veure i volen saber què és el que s'hi cou. Uns micròfons segurament no només no podrien copsar tot plegat, sinó que més farien que l'experiència per la gent que sí que ve fos una mica diferent. I abans de córrer aquest risc, diguem que, com a mínim, de moment, seguirem així en aquesta línia.
Oportunitat única, per tant, mai més ben dit, de presenciar aquests concerts en aquest context del monestir, aquest ambient i atmosfera que destacaves, per tant, única del Festival Internacional d'Orgues. Pep Gorgori, gràcies, que tingueu molta sort. De fet, ens anem retrobant per fer-ne valoració.
Doncs i tant, que sí, quan vulgueu.
Molta sort en aquesta 6a edició. Fins aviat.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Dos minuts per 3:15 del migdia, també seguim divendres 9 de novembre. Ara anem cap a Montblanc amb altres iniciatives d'aquest cap de setmana, perquè el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà està d'aniversari i aquest dissabte s'han proposat celebrar-ho.
Això mateix, celebren 40 anys de la seva fundació, i per parlar-ne d'aquest 40è aniversari tenim avui el president del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Josep Maria Grau. Hola, bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
El que comentàvem, esteu d'aniversari, 40 anys, són molts anys això, no?
Sí, efectivament, l'any 1978 un grup de persones es va creure necessària la creació, la fundació de l'entitat, i fins ara que continuem treballant.
Escolta, quins són els objectius del centre d'estudis? En què treballeu?
Bé, els objectius són diversos, però sempre amb l'objectiu de treballar per la cultura comarcal. És a dir, intentem potenciar, divulgar la recerca, la investigació del coneixement de la comarca. I, per tal motiu, editem dues revistes, una que és la Plec de Treballs, que ara arriba al número 36, i després, això és en paper i en format digital, una altra revista exclusivament en format digital, que és la revista Podall, que neix el 2011.
Comentant també que aquest dissabte feu una miqueta de celebració, no, d'aquest 40 aniversari, com ho feu?
Sí, bé, en primer lloc presentem el darrer exemplar de la Plec de Treballs, que una part de la revista està dedicada a commemorar aquests 40 anys amb articles diversos, com per exemple hi ha una presentació de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu Domingo, Després hi ha en Josep Santes Masses Uller, de Vilarrodona, que és el president de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, que també fa un article. Hi ha un dels cofundadors, en Matías Soler Maseres, que ens parla de la història del centre d'estudis. Després hi ha en Josep Maria Sanz Travé, que també és dels cofundadors, que ens parla de la seva valoració com a membre i com a antic director que ha estat de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Hi ha en Josep Maria Porta, actual director de l'Arxiu Comarcal, que també parla del centre com un lloc d'aprenentatge, de recerca i de promoció dels estudis de la comarca. Hi ha un altre article d'Andreu Maia Llobertal, hi ha també un altre de Valentí Gual Vilà, d'en Xavier García Pujades, que en certa manera el que fan és valorar, no?, emmarcar aquest aniversari amb la importància dels centres d'estudis a nivell de Catalunya.
Des d'aquí del centre d'estudis, com valoreu vosaltres aquests 40 anys de trajectòria?
Bé, valorem molt positivament, perquè 40 anys són molts anys d'esforços, de treball, molts autors que han confiat els seus articles al centre d'estudis, moltes juntes de govern que ha dedicat hores i hores de treball, molts presidents, molts tresorers, molts vocals, molts secretaris, és a dir, persones que altruísticament, és a dir, que sense ànim de lucre, han dedicat hores i hores del seu temps lliure a potenciar aquesta entitat que inicialment es va formar al redós a la seu del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca.
Perquè quanta gent està vinculada al centre d'estudis a la Conca?
Bé, hi ha la Junta que és, evidentment, és la Junta de Govern, que doncs hi ha el president, i el secretari, el tresorer, i els vocals, som una dotzena, perquè hi ha gent que va i ve, no?, en relació a les seves disponibilitats, però després també hi ha els socis subscriptors, que som entre 200 i 300.
Josep Maria, en aquest 36, de l'aplec de treballs, hi trobem un parell d'homenatges, oi?
Correcte. Cada any el centre d'estudis intenta homenatjar a una entitat o una persona que han destacat la seva trajectòria. És a dir, per exemple, la que dediquem enguany és la coral Flor de Lis, de Montblanc, que el 2017, va fer el 25è aniversari de la seva fundació. És clar que una coral ja arribi en aquest quart de segle, que actuï en totes les localitats que ha actuat a la Conca, que canti les caramelles, que acompanyi doncs, a oficis, a celebracions, i que hi hagi encara ganes de continuar, també s'ha de valorar. I més la música és un factor de cultura importantíssim. I, és clar, una coral, no?, a la Flor de Lis, doncs intentem recordar tota la feina que han fet en aquests 25 anys. I després, a la persona, enguany, hem dedicat al medievalista i farmacèutic Jaume Felip Sánchez, que és una persona que fa molts i molts anys que s'ha dedicat a la cultura de la comarca. Ha fet llibres sobre Montblanc, sobre Serral, sobre Vimbodí i Santa Coloma també, ha fet molts articles. I és una persona que, quan se l'ha requerit, digue-li a les festes medievals de Sant Jordi, a la Setmana Medieval, a la parròquia de Santa Maria, a fer conferències, a fer articles, a col·laborar, i sempre, a nivell d'assessorament, sempre s'ha mostrat partícip. És a dir, que és una persona que en el seu temps lliure ha dedicat moltes hores a la cultura, i això també s'ha d'agrair, perquè, és clar, pensem que és un medievalista que ha fet història medieval de la comarca en una comarca que els arxius medievals no es conserven, que són tots a Barcelona, a l'Arxiu Real de Catalunya, o, per exemple, Poblet és a Madrid, l'arxiu. I, és clar, té més mèrit encara que fer història medieval quan no tens els arxius a prop, perquè això vol dir viatges, vol dir fer fotocòpies, microfilms, digital, no? I això té un mèrit que s'ha de reconèixer. I és una persona que és dels principals medievalistes de la comarca en l'actualitat. Evidentment, n'hi ha d'altres, no cal dir-ho, però una persona com ell, que hagi fet tanta recerca, tants estudis, s'ha de reconèixer, s'ha de valorar.
Sobte, no?, que sent la Conca de Barberà, i concretament Montblanc, no?, un municipi que és molt medieval, no?, de fet, la Setmana Medieval, i que no hi hagi aquests arxius aquí, al municipi, sobte una mica, crec.
No, en absolut, és lògic, i suposo que ho entendreu. Montblanc és un lloc de pas. És un lloc de pas de les terres de l'interior cap a la costa, no? Cap al Camp de Tarragona. I això és positiu pel comerç, però és negatiu pel pas dels exèrcits. I com que aquí passaven tota la tropa, una de les guerres més ferotges i que més va patir la Conca, però també Catalunya, evidentment, va ser la Guerra dels Segadors. I la Guerra dels Segadors, una de les conseqüències va ser crema total i absoluta de l'arxiu de l'Ajuntament, l'arxiu de la vegueria, l'arxiu de la parròquia. És clar, l'arxiu de la comunitat de Preveres. És a dir, que la documentació que es conserva, per exemple, de la parròquia és anterior a la Guerra dels Segadors. Ai, perdó, és posterior. I del municipi és posterior ja gairebé segle XVIII, segle XIX. I això també passa a Poblet. A Poblet, amb la desamortització, la documentació medieval es va portar a Madrid. És clar, només podem treballar en còpies, en microfilm o avui en dia en còpia digital. I és clar, si volem estudiar la història de Montblanc, s'ha d'anar a l'Arxiu Real de Catalunya, el que s'anomena Arxiu de la Corona d'Aragó. I és clar, tot això vol dir un esforç de viatges, no? De desplaçaments, i és clar, vol dir hores i hores i hores de recerca.
Comentaves abans també que aquesta recerca, doncs, és una feina que és molt altruista, no? Tot aquest treball, però, posteriorment té recompensa?
Bé, té recompensa acadèmica, perquè, evidentment, nosaltres no paguem els autors, però els autors valoren molt les dues revistes perquè actualment estan incloses en el sistema de GAUR, el sistema de valoració acadèmica Carus Plus, que permet que els professors universitaris els hi comptin aquestes investigacions publicades a les nostres revistes en els seus trams d'investigació, en el seu currículum. Això és molt positiu. Però també això té una valoració acadèmica, però també té una valoració social, perquè aquesta tasca que s'ha fet des del punt de vista sense remuneració, val la pena que tots els ajuntaments, tots els pobles, la societat valori que gràcies a aquestes revistes, les dues, i d'altres que n'hi ha a la Conca, evidentment, que a Santa Coloma hi ha la revista Recull, no? Hi ha la revista Rebull, per les ciències naturals, no? A la comarca, però, és clar, aquests estudis possibiliten que tots els pobles tinguin articles, tinguin passat, perquè tenim passat, però la manera és donar-la a conèixer, i la publicació de la recerca és bàsica, és a dir, que estem donant coneixement d'una manera molt econòmica, perquè, esclar, nosaltres ens financem pels subscriptors, és a dir, micromecenatge, per les institucions públiques, Ajuntament de Montblanc, Diputació, l'IRMO, l'Institut Ramon Muntaner, i després també hi ha la Fundació Tot Conca, que ens dona suport, però, esclar, és una feina molt desagraïda en el sentit que són hores i hores de treball amagat que no es veu, perquè la feina d'arxiu o la feina de casa, d'elaborar les dades, és una feina molt personal i molt, molt privada, no? Vull dir que no pots anar a un lloc a la plaça que es veu tothom, no? És una feina amagada, però que jo crec que la gent, no? La gent de la comarca ho valora, perquè, esclar, la prova és que les descargues a RACÓ, que són el portal web Revistes Catalanes d'Accés Obert, cada any s'incrementen a l'aplec de treballs i el podall. I això és positiu. És positiu perquè des de fora, els emigrants o descendents de conquencs els interessa la història de la seva comarca, del seu lloc d'origen, i ho consulten. I ho consulten d'una manera lliure. I ho poden consultar a la nit, al cap de setmana, i sense pagar.
Mm-hmm. Doncs Josep Maria, el president del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, moltíssimes gràcies, doncs, per explicar-nos una miqueta
gràcies
aquests 40 anys.
Gràcies a vosaltres, i esteu convidats tots el dissabte a les 7 del vespre al museu a participar en aquest acte, que la Coral també ens interpretarà unes peces, farem un resum de la revista, i tothom que vulgui el podrà adquirir, perquè, és clar, nosaltres fem cultura per als altres, és a dir, que el que interessa és que la gent llegeixi la revista i pugui fer difusió en el seu àmbit, que això és el més positiu, que fem la feina pels altres, no pas per nosaltres mateixos.
Perfecte, Josep Maria, doncs ens ho apuntem, i moltíssimes gràcies, doncs, una vegada.
A vosaltres per fer difusió de les nostres activitats. Moltes gràcies.
I I en aquest tram final ja del programa, repassem, si et sembla, Montse, uns quants detalls i actes en format més breu d'aquest cap de setmana, per així completar una miqueta totes aquestes propostes. Ens deies, per exemple, que Sant Martí, aquí a la Conca de Barberà, també es celebra.
Això mateix, sí, tenim a Vilaverd, que avui mateix, que és un dia 9 de novembre, i aquest de setmana, tant el dissabte com diumenge, celebren la Festa Major de Sant Martí. I ho fan en diferents actes, que, com hem dit, començaven avui mateix, aquesta tarda, a les 4, ja tindrem els inflables a la Pista Verda. Continuarà també a 11:45 de la nit, amb un concert al local social. I demà, i tant demà com diumenge, està tot farcit d'actes. Tenim, per exemple, una caminada, un partit de futbol. Demà també hi ha ball de tarda i ball de nit, i diumenge seguirem amb la missa solemne a les 12 del migdia i també continuarà a les 7 de la tarda amb monòlegs a càrrec de Jordi Merca.
I aquest dissabte a Santa Coloma de Queralt continua el cicle de concerts de tardor, aquesta vegada amb el Camerata 21, quartet de Schumann amb Folre i Manilles, un concert que començarà a partir, si no m'equivoco, de les 8 del vespre a la Sala Gran del Castell dels Comtes.
També tenim.
Sí, digues, també tenim a Montblanc aquesta setmana la Setmana Cultural de l'Associació Cultural Andalusa de la Conca de Barberà, per exemple, amb el Campionat de Botifarra, que és ja la seva 20a edició, però també hi ha alguns altres actes per aquest cap de setmana. Mira, el repassem ràpidament dins d'aquesta Setmana Cultural de l'Associació Andalusa de la Conca de Barberà. Hi haurà, per exemple, un espectacle flamenc aquest dissabte a partir de 9:45 de la nit. També diumenge, jocs infantils de la infància, diu, de la nostra infància, a partir de les 12. A la 1 del migdia, vermut flamenc, i també continuaran dilluns, per exemple, amb un tastet de sevillana, classes de flamenc i tastet de Nadal ja el dimarts 13 de novembre amb decoració nadalenca, dimecres 14 amb exposició de vestits, dijous amb tastet de palmes i percussió, i divendres, pel qual doncs en tornarem a parlar, el tastet de cant. No sé si tenim altres propostes, per exemple, a l'Espluga de Francolí, la masterclass de vins al celler Vitbertus aquest dissabte, 10 de novembre, una masterclass al llarg del matí per fer així doncs aquests maridatges de vins amb l'enòleg Martí Magrinyà.
I Gerard, també recordem que aquest diumenge a les 12 del migdia al Consell Comarcal es fa una conferència sobre Elionor d'Urgell, que es parlarà sobre, bueno, que és sobre la princesa Elionor d'Urgell i com va passar a Ermita, perquè recordem que hi ha qui diu que l'ermita de Sant Joan es va fundar el 1412 i que hauria sigut per part de Elionor d'Urgell. Llavors, per tant, aquest diumenge a les 12 hi haurà una conferència que anirà a càrrec de l'ermità Josep Pau Jàvega i Bulló.
Molt ràpidament, el Museu de la Vida Rural aquest dissabte acull la jornada Apropa't, al voltant dels museus com a eina pedagògica, un espai de trobada entre professorat, docents i també professionals dels museus de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Trobada de joves a l'Espluga de Francolí aquest dissabte a 11:45 del matí amb vermut per recollir si propostes dels joves. Caminada groga a Sarral aquest diumenge des de les 9 del matí. També, com destacàvem, aquesta conferència de Leonor d'Urgell, o per exemple la pel·lícula, la projecció de cinema en català al cinema del Casal Montblanquí aquest diumenge a les 5 de la tarda amb Hotel Transilvània 3. A l'Espluga de Francolí també propostes per als infants al Casalet Kids aquest 11 de novembre amb el Cinefòrum al voltant de la pel·lícula Cante.
Del cinema del Casal Montblanquí tampoc ens deixem, que es projectarà Cold War, que serà el dissabte a les 7 de la nit i diumenge 7:45 de la tarda, i al cinema Foment Municipal de Cultura Vimbodí Poblet també es projectarà la mateixa pel·lícula, Cold War, que serà dissabte a les 7 de la nit i diumenge a les 5 i a les 7 de la tarda.
Ja ho veieu, quin grapat de propostes una setmana més a la Conca de Barberà. Tanquem aquí el Punt de Mira, Montse.
Doncs això mateix, ho apuntem tot a l'agenda i aquesta setmana a gaudir-ho.
I la setmana que ve ens retrobem aquí, divendres vinent. Fins aviat. Ai.